Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Gairebé 8 minuts que passen de les 12 del migdia i com que no és el que sembla... Xavi Pastor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu ets cenizo o no, Xavi?
No. Jo sóc una persona superpositiva.
Val.
Sempre veig solucions on hi ha problemes...
Na més faltaria, que deia.
No sóc dels que poso la solució abans del problema, però quasi.
Marta Méndez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu què, ets optimista?
Sí, molt.
De mena, també?
Jo crec que, a més, tot és possible.
Uau. Mm. Bèstia, això, eh?
Sí.
Avui em porteu convidada.
Sí, senyor. Avui tenim a la Mònica Vescomte, que ens parlarà d'uns conflictes que moltes vegades passen desapercebuts, perquè no hi pensem,
sí,
però que arriba una època de l'any, no? Allò que fa calor, estàs a casa i dius... Ai, ara em vindria de gust un banyet.
Sí.
Va, vaig a la piscina que tinc al costat, aquella piscina tan xula que ha posat l'Ajuntament i que és aquella aigua tan fresqueta, i em prendré una cerveseta allà al bar i tal. I arribes allà, estires la tovallola, la gespa, i quan portes una estona, doncs, tens al cantó algú que està fumant, un nen que està allà, doncs, allò jugant amb un rasclet i una paleta i donant-te cops a la cama, i arriba algú i es posa a cridar i dius...
Escolta,
pots baixar la música? Pots anar a fumar on toca? Aquest nen podria jugar allà on està el sorral o... I l'altre et respon malament i ja la tenim liada i ja tenim un conflicte. Doncs d'això...
Passa molt, això, eh?
Home, i tant. Si no, no existiria aquest servei que parlem.
Molt, eh?
Molt, molt.
Val.
I quina estona tan agradable que et queda, eh? Sí.
Tu penses que, amb bones paraules... Diu, allò que diu la Marta Méndez i el Xavier Pastor, que amb bones paraules segurament m'entendran i t'aixeques, però no les dius amb bones paraules, perquè entre el que el sol t'està bullint la sang i tu estàs molt cansat d'escoltar aquella música que no t'agrada gens i olorant el fum d'aquella persona, i t'aixeques i dius, escolti, pot anar a fumar on toca, sisplau? Però amb un volum... I,
el tonet aquell.
Sí, aquest tonet. I l'altre diu, aniré si vull. No?
Ui.
Clar. I aleshores allò finalment ha d'intervenir algú, i hi ha unes piscines a Catalunya que han posat en pràctica des de fa uns anys, 8 anys, un servei de mediació, i d'això ens en parlarà la... Sí, a més, funciona, és una cosa que funciona, fa que hi hagi una pau dintre d'aquell espai i fa que els nens juguin on juguen, els nois que vulguin saltar dintre la piscina que ho facin bé... Fins i tot estem, d'alguna manera, amb aquest servei ens estalviem problemes que tenen a veure... Doncs amb la salut de la gent, per si algú fa una cosa com córrer per anar a tirar-se a la piscina i cau, no? Doncs s'evita que això passi, o que gent que veu excessivament, doncs en un moment que veus que no està bé, doncs convidar-la a relaxar-se, a buscar un espai fresquet o a sortir de la piscina si entra en una excursió. Però d'això tenim a la Mònica Vescomte. Hola, Mònica.
Hola.
Mònica, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara li deia en Xavier, això passa molt... Això passa molt,
més que res, perquè hem de pensar que l'espai és molt petitó. O sigui, tot i que una piscina sembli gran, moltes vegades són espais molt petits on es concentren moltes persones, i amb aquest espai més reduït, doncs tothom acaba tenint alguna coseta, acaba molestant d'alguna manera involuntàriament, però que les sensibilitats també són diferents, la calor no ajuda, el sol no ajuda, la cerveseta o dues que ens prenem doncs tampoc ajuda, i això fa que... vagin sorgint d'alguns tipus de conflicte.
Mònica, deixa'm preguntar-te, perquè ara en Xavi deia aquest servei de mediació fa més de 8 anys que funciona. D'on neix aquesta idea?
Aquesta idea neix de l'Ajuntament, la va implementar no nosaltres, amb una empresa prèvia, i després sí que és veritat que després vam començar, bueno, tot això neix arrel de veure que hi havia molts conflictes i s'havien de trobar alguna manera que anés més enllà d'un guarda de seguretat o algú que fes complir exactament estrictament la normativa. La normativa a vegades també s'ha d'explicar i s'ha de prevenir. Ja no només és quan hi ha una cosa, doncs, actuar-hi, sinó també des de la prevenció. I aquest servei neix d'aquí. Nosaltres portem des del 2018 gestionant aquest projecte.
Sí, això exactament. La Mònica, a través de l'empresa Porta Cabot, està portant la gestió d'aquest servei, sobretot les piscines de Sabadell. Sabadell té, com molts municipis, unes quantes piscines descobertes, i en té una força bèstia, que és la Bassa, on caben, si no estic equivocat, al voltant de 2.000 persones.
Imagina't.
És una piscina molt i molt gran. A més, també té, si no recordo malament, un com en diuen d'això de...
Un tobogán.
Ara que surti el teu amic, que en parlàvem fa un moment amb el tema de la teva samarreta. Sí, perquè...
Mira que és xivat, tu.
El Joan porta una samarreta de zoo i té una famosa cançó que serviria per una facultat de Ciències Polítiques.
Sí,
no? Per qui no escoltin, recomano escoltar la cançó. Tornem a el que estàvem. És una piscina molt gran. Però hi ha de més petites, però que tenen la mateixa problemàtica que comentava la Mònica, perquè al final el tema és un tema de que en un moment determinat tens molta densitat de gent en un espai, no? I amb el que parlàvem, que passen moltes coses i que tothom fa una mica el que vol, una
clar,
miqueta.
Amb una piscina de 2.000 persones, que pel cap baix que es deuen arribar a calcular uns 20 conflictes? Que em sembla poquíssim, eh?
Depèn del dia i depèn de la tipologia de conflictes. És veritat que en molts conflictes nosaltres treballem molt des de la prevenció, així és que ja anem detectant on es poden donar i com anar cap allà per resoldre's abans de que escalin, abans de que veritablement tinguis un conflicte greu. Uh-huh. Aleshores, no només estan els mediadors, també estan els conserges, els socorristes, cada un des de la seva àrea doncs va ajudant a que aquests conflictes minimitzar-los. Però sí, se'n poden arribar a donar. Molts d'ells, a més, sobretot en aquestes piscines que són també més grans, a vegades és per una qüestió de l'espai i de conflictes amb nens, que acaben sent una cosa de nens, però que acaben escalant fins a que passen a ser conflictes de família. I aquests són els que ràpidament es poden escalar.
Podríem parlar de futbols extraescolars també i no sé si igual o pitjor.
Sí, igual, correcte.
Em parlaves ara de tipologia de conflictes en aquestes piscines. Quins tipus de conflictes hi podem trobar?
Des dels que són aquests d'aplicació de normativa, no? Des de les corredisses, a problemes d'espai, hi ha unes zones determinades on pots fumar o pots beure o pots menjar. Aquestes zones de pícnic, evidentment, no, si tothom volgués anar a menjar a la mateixa hora, tindríem un problema d'espai, no? Doncs aleshores aquests problemes d'espai, de no trobar un lloc o de menjar fora perquè no el trobes, de fer doncs, entendre la gent que no pot estar allà d'una manera il·limitada, ocupant un espai. I després, doncs, música, altaveus, jocs de pilota, de tot.
Déu-n'hi-do.
Sí. I després hi ha el tema també de... Bueno, doncs, que la gent ve acompanyada de famílies i bueno, això és el que parlava la Mònica, no? Nens, no tant nens, adolescents, també hi ha una situació vinculada doncs, a que quan tens una edat doncs, tenses una mica més la corda, provoca situacions que a tu et semblen que no han d'anar enlloc però que molesten molt la gent, comportaments, posar en risc la vida, la seva pròpia vida, no? Tot el que és el tema aquàtic, tot que hi ha socorristes, és un espai... A mi m'agradaria preguntar-li a la Mònica com s'ho fan, és a dir... Ara parlàvem de molta gent a la bassa, però com s'ho fan? És a dir, exactament aquesta figura què fa? Deixem-ho que ho porti així, no? Fa de policia, fa de guardià, fa de... Què fa?
Aquestes figures el que fan és que fan molta observació i intenten treballar molt des de la prevenció. I fan molta observació. Aleshores, a partir d'aquí, si detecten que hi ha alguna cosa que pot acabar sent un conflicte, doncs ja s'hi atansen. Altra cosa és que a vegades sí que és veritat que trobes un conflicte ja i actuen. Però es treballa molt des de la prevenció. I intentar que si hi ha un conflicte, desescalar-lo, parlar amb les persones, baixar els ànims, baixar aquella crispació inicial i que entenguin que estan allà per un objectiu comú, que és gaudir d'un dia de festa. I que, per tant, han de compartir aquell espai, intentar-lo compartir doncs, de la millor manera possible, desescalant aquest conflicte, intentant trobar doncs, alguna petita solució, sessions mútues, perquè l'objectiu és el mateix, és passar un dia d'oci.
És brutal, això, eh? Pensar que aniràs un dia a passar-t'ho bé i acabar amb una discussió. Abans ens ho deies, Mònica, no sé si... En tot plegat, estem parlant de les piscines i estem parlant de famílies i estem parlant de que moltes vegades, ara ens ho deies, hi ha molts nanos involucrats, nens, nenes, etc. Això fa que el conflicte, encara que sigui de forma preventiva, s'abordi de manera diferent? Perquè, clar, no estem parlant de dues persones adultes, m'hi vaig a posar enmig, anem a intentar posar-nos d'acord, que cadascú es posi... Clar, hi ha criatures pel mig.
Sí, de fet, és que moltes vegades hi ha directament que hi hagi criatures pel mig, nosaltres amb qui actuem és amb els pares, perquè es responsabilitzin d'aquestes actuacions. Però moltes vegades, quan ja hi ha un conflicte, que ja hi intervenim, ja són els pares els que han saltat, o sigui, el conflicte de nens ja ha passat amb els pares, i aleshores, doncs, a partir d'aquí és quan ja treballem directament amb els pares. I més com, que amb els nens.
Com reben els usuaris de la piscina? Com reben que quan estan... bueno, creuen unes paraules amb uns altres senyors o senyores que estan a la piscina, vingui un tercer a dir-los alguna cosa?
A veure, és veritat que com que ja fa bastants anys que aquesta figura del mediador doncs està a les piscines, segurament la bassa és la piscina on hi ha més gent que no és assídua sempre. Però hem de pensar que gairebé totes les piscines ja hi ha un carnet de temporada. La gent es treu un carnet de temporada, amb la qual ve molt sovint. I qui més qui menys ja té la figura del mediador, a part que ells treballen amb una samarreta que posa doncs, mediació, que també estan identificats, doncs, però aquesta figura ja està molt implementada. I aleshores doncs, ja és el a qui escolten. Prèviament, a més, no només s'actua quan hi ha un conflicte, sinó que moltes vegades, sobretot les primeres setmanes, es genera molt vincle, sobretot amb aquells usuaris que estàs veient dia rere dia. Mm-hmm. Més que res, perquè si hi ha un dia que hi hagi un petit conflicte o un gran conflicte, no és el mateix no haver parlat mai amb aquesta persona que ja haver establert un vincle, que fa que t'escoltin més, que es raonin més i que es calmi tot abans.
Per no deshumanitzar, eh? Ho dic perquè moltes vegades parlem de la figura del mediador com si fos un ens. Qui són aquests mediadors i mediadores que actuen en aquestes piscines? Quin és el seu perfil?
El seu perfil. Nosaltres intentem que tothom que estigui a les piscines o bé tingui una base d'estudis de formació en resolució de conflictes, o si no en tenen, els hi proporcionem un mínim de coneixements. I després, sí que és veritat que sobretot en les piscines més petites el que busquem és que gent que estigui arrelada al territori, perquè els ajuda també a l'hora de fer la seva feina a entendre les dinàmiques del barri on està aquesta instal·lació. I a conèixer la gent. I aleshores, amb això ja fas molt perquè després això, el que deia abans, no? Que si hi ha algun conflicte, doncs que t'ajudi a desescalar el fet que conèixer les persones pel seu nom, tot i mantenir la imparcialitat.
Uh-huh. Intueixo que ajuda... Vaig per on deies, Mònica? Que ajuda molt a que l'usuari identifiqui aquella persona. Uh-huh. No sigui un mediador, sinó, invento, en Jordi.
Sí. Sí, sí. Aquesta personalització ajuda molt, sí.
Sí, i a més hi ha una... Perdona, Marta, digues, perdona.
No,
es busca una adaptació, és a dir, igual que quan es treballa de nit, es busca també una adaptació, també hi ha persones de més edat. Alguna vegada hem explicat que en algun servei de mediació nocturna hi ha persones que superen a 60 anys, doncs primer perquè tenen els coneixements que diu la Mònica, tenen aquesta actitud positiva i amb ganes de treballar, de relacionar-se, de comunicar, però em deia perquè tenen busquem un perfil, o es busca un perfil que és el, no es enganya ningú, que és el perfil de la mama, de la mare, és a dir, que està allà i que vetlla perquè les coses funcionin. Doncs amb les piscines igual, és a dir, amb una piscina on el públic bàsicament que se sap que et donarà més problemàtica, que et generarà més problemes, és gent jove, doncs es busca un mediador que sigui jove, que connecti amb ells, és a dir, que no sigui un senyor gran que els vagi a renyar, sinó una persona que pugui parlar amb ells i que pugui connectar i que el vegin com un germà gran, si ens semblem. No? Però altres piscines on hi ha una diversitat cultural en aquell barri d'un determinat ètnia o determinat grup, doncs també es busca, no?, aquest tipus de mediador.
També, sí, sí.
Es busca que si hi ha un públic doncs, que és de poble gitano, doncs que hi hagi un mediador gitano, si hi ha, no?
Sí, i intentem adaptar el perfil de la persona allà on anirà a treballar.
Clar, boníssim.
Perquè connectin, i el que deia la Mònica, que hi hagi aquest vincle que sigui fàcil reconèixer la persona, no?
Jo és que el que volia afegir és, escoltant a la Mònica, que m'ha agradat molt quan has dit allò del vincle, i m'has fet pensar que tots els programes que portem des del febrer, ja sigui el Xavier i jo explicant no, coses sobre diferents conflictes, mediacions o persones no convidades com tu que heu vingut, al final hi ha un denominador comú que és convivència i confiança. És a dir, ja sigui convivència a la feina, convivència a les escoles, convivència al carrer, no, amb la mediació comunitària, convivència a les piscines, no? Al final, el que és un element, no, que pot comportar que hi hagi més conflicte és la convivència, inclús la familiar, uh-huh. La convivència. I després, per resoldre, és necessària la confiança. No? Perquè al final aquest vincle, no sé si estàs d'acord, aquest vincle el que genera és confiança, no? cap a aquest tercer, no? Que et pot ajudar.
Totalment, i a més o sigui, hi ha una cosa que pot semblar molt nímia i en canvi per mi no ho és, que és quan tu, i a vegades no fa falta que tu conegues la persona prèviament, però quan li preguntes el nom, ràpidament allò desescala, ja no passa a ser tu com a mediador, tu com a persona i tu com a desconegut, sinó que la que es coneixen els noms ja ho veus, que la cosa moltes vegades ja canvia. I això per mi té també aquest punt de vincle que l'acabes potser de fer en aquell moment, eh? Però funciona molt bé.
I escolta, a les platges també ho feu?
No, a les platges no tenim cap servei actualment, però seria molt interessant fer-ne, sí.
És que quan estaves explicant segons quina situació, a mi m'ha vingut al cap alguna vegada que estàs a la platja. És que a mi m'agrada més la platja. Estàs a la platja i es posa algú al costat i et posa el seu peu al costat del teu cap.
Un altre gran clàssic, sí.
No? I dius, home, fa falta que t'oloris peus, no? I llavors, a vegades és complicat
gestionar aquesta situació. O les músiques, els nens corren, la sorra.
O la sorra, que te la tiren, no? Sí. Que van passant corrent. I m'ha vingut com, li he de dir, preguntar a la Mònica si també esteu a les platges, perquè jo crec que seria necessari. Sí. Mm. Sí.
I ara que dius això del peu, la pandèmia va portar coses, bueno, les mesures per donar resposta a la pandèmia, van portar coses molt interessants. Me'n recordo que quan anaves a la platja, la gent guardava la distància, sí, de seguretat.
Sí, sí, sí. S'ha acabat, ja, t'ho aviso,
sí. Sí. Aleshores, te n'adones...
L'altre dia era a la Barceloneta i...
Sí. Per la gent que ens escolta, no sé si s'haurà adonat que tot això de la conflictologia és una excusa per conèixer la gent i investigar la gent, com actuem, els comportaments psicològics i sociològics. I te n'adones, amb la rapidesa, que no és tan rapidesa, amb el que ens costa aprendre coses que ens van a favor, com... Sabem que la distància de seguretat ens ajuda per tot plegat, no? Per temes de que no et molestin posant el peu, que no tirin la sorra, però també per si la persona al costat no està bé, no es troba bé, que no t'acabi contagiant el que té, no? Però també amb la facilitat que ens oblidem i ràpidament tornem a recuperar hàbits que no ens convenen, no? Que no ens convenen. Jo volia preguntar-li, Mònica, el mediador no fa una miqueta això? És a dir, contínuament està fent reflexionar la gent sobre allò que ens convé i allò que no ens convé. De tota manera, allò que ens fa feliços i allò que ens fa infeliços i que no ens n'adonem, sí, perquè anem a la nostra.
Sí, totalment, totalment. Sí, sí, a més el mediador el que fa és que, ja et dic, com que dialoga molt, fa reflexionar molt, adapta molt el discurs amb el que té al davant, amb intentar justament aconseguir tot això. Sí, sí.
Dues cosetes, Xavier, arran del que deies. La primera, jo fa ja temps que penso, quan veniu la Marta i tu mateix, i és que va molt amb el que ens definies ara mateix, jo crec que sou uns grans antropòlegs amb actuació.
Mm-hmm. Sí, sí,
no,
correcte.
L'antropòleg, sí, sí, que mira la distància...
És una bona definició.
Jo crec que vosaltres, sí, sou uns grans antropòlegs, sí, que acabeu actuant. I la segona cosa, que també vaig reflexionant molt a mesura que veniu en aquest programa, i avui crec que ve molt... que està molt bé dir-ho, és... Ostres, jo crec que... ja ho sé, que no vivim en una societat idíl·lica, però tot es basa en unes normes de convivència d'una comunitat entesa com a societat. Uh-huh. I si tots seguíssim aquestes normes de convivència, estem d'acord en que perdríeu la feina, però...
Tant de bo, jo ho dic als meus alumnes.
Però tant de bo.
Tant de bo.
Sí. Però tant de bo.
Caducs.
Per tant, com tant que no respecten aquestes normes de convivència, al final arribes a la conclusió que som una mica sociopàtics.
Sí, ràpidament, diguéssim que ara no entraré jo a fer una esquizofrenia psicològica, però crec que és evident que el jo va per davant de nosaltres. De vegades està molt bé que el jo vagi per davant de nosaltres, perquè segurament moltes coses que han fet que aquesta societat vagi cap endavant venen donades perquè hi ha algú que diu no o prou, però de vegades també és al revés, és a dir, aquests comportaments purament individualistes. Mira, jo, mentre parlava, havia apuntat que interessant, és a dir, una de les tasques que fa el mediador, i que jo crec que recomano a tothom que faci, sisplau, és que ens importi la gent. Que ens importi la gent. No volem la gent per un like. Volem la gent perquè la gent té coses interessants a explicar i a dir. Cadascú de nosaltres és una història amb cames. I estar en un lloc, en una piscina, i posar-te a parlar amb un desconegut, perquè estàs prenent el sol i veus que algú té alguna cosa en comú i parles amb ell i et relaciones, tu deies, hòstia, quina ràbia que vagis a un lloc a prendre el sol i que acabis en excursió. Doncs, què afortunat seria que vagis a un lloc i acabis fent un amic, per o que acabis coneixent algú, o que t'acabis prenent cervesa amb algun desconegut. No? Penso que aquests espais d'interacció serveixen per això, no per una altra cosa. Evidentment que tu pots anar i no parlar amb ningú, home, només faltaria. Tu decideixes. Però què bonic seria, no? Perquè ens passa a tots. Jo que vaig al gimnàs, acabo parlant amb gent. Uh-huh. Hi ha gent que amb qui tens més feeling i hi ha gent amb la que no, però sempre hi ha un punt de dir, ostres, doncs això és el mateix. És a dir, no crec que ningú surti al carrer i torni a casa sense haver parlat amb ningú. Amb la qual cosa t'ha d'importar la gent. Perquè si t'importa la gent, és a dir, que t'importes tu. És a dir, és una asseveració ben senzilleta. No? I crec que en aquests casos el problema ve donat, com dius tu, d'un seguit de normes, però hi ha una primera que és pensa per un moment amb l'altre. Per un moment, només un moment de res, pensa amb l'altre. A veure què, si és igual que tu, diferent de tu, què vol, què no vol... I jo crec que aquesta és la tasca que malauradament a poc la gent s'ha anat retirant i que deixa de fer i que dona pas a que hi hagi figures com aquestes que es preocupen, no?, per lo que deia, generar aquesta confiança, aquest diàleg. Penso, no, Mònica? Jo penso que és això, al final, no?
Sí, sí.
Una part important d'això.
Una part important, i una part important també és que quan tots estem resolvent un conflicte el que estem intentant és que les parts també parlin entre elles i que arriben amb algun acord i que se'n donin compte i que puguin entendre l'altra part i relaxin una mica, doncs, algunes actituds. I amb això...
Explica'ns un cas, va. Va, que no, de moment l'hem deixat així que...
Vinga, va.
Va, un d'aquests que sigui una miqueta difícil i que s'hagi resolt bé. Si pots, no cal posar-hi noms, eh?
Un cas.
Ni de piscina ni de mediadors. Algun cas així que diguis d'aquests sonats o...
Jo mentre pensa un cas...
sí, perquè... A veure...
Tu pensa. Vull ressaltar que estic d'acord amb el Xavier, ja que...
per primera vegada en aquest programa...
No. Estem d'acord quasi sempre.
Per sort, estem gravant.
Estem d'acord quasi sempre. Però com l'altre dia feia broma en una conferència,
sí,
que estàvem els dos, deia... Sí. Com diu la Marta al nostre programa...
La caravana, a Ràdio Estat.
Diu... es pot dir que no estàs d'acord i no passa res, no? És qüestió de parlar-ho, no?
Exacte.
Doncs ara estic d'acord amb el que has dit.
Sí.
I, a més, el que a mi em passa quan... explico el que tu molt bé has explicat, molt bé.
Gràcies.
Em diuen que si sóc una mica naïf, vale?
Sí.
Aleshores, no, perquè la gent...
O hippie, a mi m'ha dit el hippie. Sí.
A mi naïf, o el món de llupi, tot això. Per què? Perquè la resposta que em donen, i és la més sovint, és... No, Marta, però tu no et dones compte que al final qui guanya és aquells que són, i ara poso entre cometes, dolents, és a dir, aquells que han anat a la seva, aquells que potser no han utilitzat els canals tradicionals, legals...
Sabeu que es posis això perquè hi ha...
Per aconseguir l'objectiu.
Hi ha molta creença en això,
Hi ha molta creença en això. I és la resposta que a mi em dona i em diuen... És que sembla que, a més, dedicant-te als conflictes, dic, no, és que precisament, com em dedico als conflictes, com precisament gestiono persones, sé... que això no és així. El que passa que fa més soroll el dolent, però també perquè és més agressiu, utilitza un to de veu més alt, té una gesticulació més exagerada, per tant se'l veu més. Però no vol dir que hi hagi més persones que aconsegueixen l'objectiu quan actuen malament.
Mira, jo tot això que esteu dient tots dos... Aprofito per preguntar-li a Mònica, també, mentre pensa el cas.
Tinc.
El tens?
Sí.
No, és que jo estava pensant... Qui és el dolent? Perquè, clar, amb una banda podem tenir el que crida, el que molesta, el que vulguis. Però per l'altra també podem tenir el que fila massa prim. I el que tot em molesta. Que també n'hi ha. I amb aquest, us trobeu amb aquests casos, també,
sí,
eh?
Sí, també.
Val. A quin cas ens exposes?
Mira, el cas justament seria un cas que de fet no és un només, sinó que ens trobem també moltes vegades, i és que a vegades, i també tenim a veure amb nens, que això sembla que traiem molt el tema dels nens, però dona per moltes coses. Jo recordo el cas d'uns nens que no paraven d'estar doncs molestant amb el seu comportament i qui estava al seu càrrec és que no feia res. I al parlar amb aquesta persona és que estava sobrepassada. Tenia no només els problemes de... O sigui, tenia molts problemes a la seva vida i estava en un moment doncs, que no podia més. I era conscient, quan parlaves amb ella, era conscient de que aquests nens estaven fent un comportament que molestava els altres, però estava totalment sobrepassada. Només el fet de verbalitzar-ho, de ser conscient, de poder-se desfogar aquella estoneta, va reconnectar amb allò de és veritat, estic molestant els altres, no? O amb els meus fills estan molestant els altres. I a partir d'aquí, doncs, es va arreglar. I en canvi, era una cosa que era gairebé que s'estava plantejant des dels conserges, fins i tot en fer fora la piscina amb aquest grup, no? I a vegades aquesta sensació que a vegades també tenim de que necessitem que ens escoltin, o de poder verbalitzar coses per tornar a reconnectar amb allò de que són les normes socials que ens permeten conviure entre tots. I respecte a això que deies, de que a vegades filem massa prim, doncs sí, hi ha gent que també a vegades fila massa prim i també se li ha de fer veure, no? De que a vegades, doncs, hi ha gent que s'ho està passant bé i que tampoc, doncs, no t'està molestant tant. O que hi ha una vegada, però que no per aquesta vegada farem algú fora, sinó que simplement, doncs, bueno, esperem. I això també ens hi trobem, sí, sí.
O sigui, Xavier, que tot això passa a les piscines de Sabadell, estaria bé que s'implementés arreu, eh?
Sí.
Estaria molt bé que s'implementés arreu.
Sé que hi ha algun parell de municipis més que també del Vallès també ho apliquen, però evidentment es podria aplicar a Figueres, es podria aplicar a Barcelona, es podria aplicar a qualsevol lloc, igual que s'aplica la mediació nocturna o s'aplica aquest tipus de mediacions. D'alguna manera, portant a la Mònica, com hem portat a altres convidats, el que en volem és demostrar que no només la mediació es fa amb una taula rodona, sentats amb una cadira, sinó que precisament la mediació o la resolució de conflictes, la gran virtut que té és que s'adapta al conflicte. I això és perquè el conflicte són persones. És a dir, la mediació s'adapta a les persones i que els que ens dediquem a això, el que hem de ser conscients és que hem de recondicionar, igual que fem amb un mòbil, jo pensava, no? Que recondicionem, hem de recondicionar la tècnica mil·lenària, si voleu, centenària, que ens arriba, no?, dels grans mestres, perquè això és molt antic, és tan antic com les ombres del temps, adaptar-ho en el context actual. Precisament l'altre dia presentàvem l'estudi aquest de mediació electrònica a la UOC i ho adaptem en aquest sentit, no? I que el millor que podria passar, i que jo crec que és en aquesta línia, perquè tu deies fa un moment, home, imagina que la gent es portés bé, us quedaríeu sense feina, tant de bo que els treballadors i treballadores de les instal·lacions d'aquestes i moltes altres ho apliquin per ells mateixos i que no calgués doncs, aquest tipus de mediadors. Mentrestant, doncs sí, nosaltres adaptem a aquest tipus de situacions i la Mònica amb l'empresa doncs, porten a càrrec aquest servei que funciona molt i molt bé.
Mònica Vescomte, moltíssimes gràcies i per molts anys que funcioni això.
Gràcies, a vosaltres.
Marta Méndez, gràcies.
Gràcies, Joan.
Xavier Pastor, ho acabem bé, això?
Sí, ja he fet el recull, eh? Ja sabés que he fet el recull perquè et mirava i
no,
pensava...
No, però ja em veus venir o no?
No.
Jo sí.
Sí, no. Eh?
Sí.
Quedem-ho bé, va.
Ara m'ha fet. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilpo, sé que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la fe.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. és l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Yo que llevo cuatro días escribiéndote entre hijos de palabras que no entiendo.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, l'escena musical catalana està més viva que mai gràcies a artistes i grups de música emergents que ho donen tot per fer-se un lloc a la indústria musical. Un exemple és el grup barceloní Montesco, que estrena el seu primer disc, Sol de Medianoche, on volen consolidar el seu estil i definir les bases del seu so. Un so que es troba suspès dins de l'univers del pop alternatiu i que oscil·la entre l'electrònica i la psicodèlia. Montesco està format per l'Helena Moreno, la Patricia Huguet, la Laura Núñez i en Jorge Gàndara. Avui volem parlar amb ells perquè ens presentin aquest nou disc i perquè em sembla que ens porten fins i tot un acústic preparat. És per això que ja ens acompanya part del grup als estudis de Ràdio Estel. Helena, Laura, què tal? Benvingudes.
Bé, gràcies per convidar-nos.
Helena, Laura, per qui no us conegui, què és Montesco?
Montesco és un grup que va començar realment quan vaig començar a fer cançons al confinament. I a partir d'aquí doncs, vaig pensar en buscar altres membres per formar un grup i vaig començar a trobar la Laura, el nostre ex-guitarrista, de la Laura va sortir la Patricia, i bueno, mica en mica es va crear el que és ara Montesco.
Laura, quan...
que són...
Amb el Jorge ara.
Amb el Jorge Gàndara.
Quan et truca l'Helena i et diu, escolta, que estic pensant en un nou grup... Què, bueno. T'hi llences de cap o penses que aquesta noia s'ha tornat boja?
Bueno, boja de voler-me agafar, però bueno... No, no. Bueno, és una història curiosa, perquè va ser el meu profe de baix. Bueno, jo estava fent classes de baix i ells es coneixien i es veu que l'Helena pues, buscava baixista, si podia ser noia i tal. I li va dir, i el meu profe pues, li va dir, ah, pues, tinc una alumna que igual... Llavors li vaig enviar un vídeo en plan càsting. Sí. Bueno, i a mi em va enviar les cançons i em va agradar, perquè vaig veure que era un rotllo com... No, diferent i, no sé, molt cuidat i és algo que em va sorprendre i vaig dir, por fin un grupo que no se versione i coses d'aquestes i va ser com, no sé.
De seguida analitzem una miqueta el so que busqueu amb aquest grup, amb Montesco. Jo crec que no cal gaire imaginació per saber per què Montesco, però vaja, jo us ho pregunto igual.
Bueno, Montesco per al cognom de Romeo. Però, clar, també la gent ens pregunta per què, no? Per què aquest cognom? Bueno, perquè les cançons... Teníem un cúmul de cançons, no? I totes parlaven d'amor i vam dir, bueno, algun cognom o alguna paraula que es relacioni amb l'amor i ens va sortir aquest nom, ens va agradar i, bueno, pa'lante.
Sol de Medianoche és el vostre primer disc i el descriviu com un viatge precisament per les relacions postmodernes que succeeixen a les grans ciutats.
Això és.
Què vol dir les relacions postmodernes?
bueno, volem dir, la
pregunta
manera...
Pregunta de boomer, eh?
Sí, la manera de relacionar-se d'avui en dia, no? Dels joves d'avui en dia, potser...
No es relacionen igual que abans?
Bueno, bueno. És més desenfadada, potser, o en aquests temes...
Bueno, és una mica com que la ciutat també té un ritme molt ràpid, frenètic, doncs una, en relació amb això, les relacions també... Bueno, era com retratar una mica... Hi ha tot tipus de relacions, no? Vull dir, no? Però era com retratar una mica el tema urbà i per la nit i tal.
Per tant, quin viatge veurem en aquest Sol de Medianoche?
El viatge comença amb les dues primeres... Bueno, la primera cançó, que és una introducció a l'escenari, diguem, a la ciutat, i després tenim... Rojo Carmesí, que diguem que és la part romàntica, no? Un trobament entre dos amics coneguts. I l'altra part, que la tercera cançó, que seria Esta Noche, que és la part més carnal, no? Diguem que una persona busca una part més romàntica i l'altra busca algo més carnal, d'una nit, i deixem-ho passar, no? I a partir d'aquí es va desenvolupant el disc, no? Respecte a el que ells... senten, no? En cada part de la seva versió.
Precisament ens hem d'imaginar un disc molt conceptual, és a dir...
És conceptual, sí.
Sí, de la U a la...
És la idea.
Sí, és la idea, és la idea,
però
sí.
Però bueno, també es poden escoltar una mica aleatori, però sí, la idea és que té al final... Bueno, ho vam fer buscat, que tingués com una espècie d'història, un fil conductor.
El fet és que ja el 2022 vau treure un EP que va servir com a presentació del grup, es deia Gardenias, aquell EP... Quina diferència hi ha entre el primer EP i el disc que heu tret en aquest febrer?
Bueno, té un component molt més electrònic ara, el nou. Creiem que ara, o sigui, tampoc era com tradicional, però bueno, hem evolucionat com a nivell de so i a nivell d'elements, també potser de més frenètic, una mica...
Sí, el llenguatge, sí, potser, el llenguatge també és una mica més actual.
Sí, al final tot, una mica la imatge... Bueno, això, pues, al final fas una cosa i va evolucionant, pues... Pues això, és una mica com... L'altre era potser més romanticisme clàssic també, el tema, i ara és més pues, urbà i tal, i a veure...
I a veure, no sabem encara.
Con los aliens.
Us esperàveu a l'èxit d'aquell Gardenias? Perquè, si no erro, va sortir a diverses llistes de Spotify com un dels més escoltats. Va ser una passada, allò.
Va ser sorprenent, perquè la van ficar lo millor de l'indi de 2022, crec que era, de llista de Spotify, i no ens ho esperàvem. No sé, esperàvem treure un EP i que, bueno, féssim una mica xivarri, però tampoc... Tal, i va sortir bé també perquè vam tocar festivals aquí de la zona.
Sí,
està bé.
Fores, lo fest...
Sí, exacte.
Amb la sortida d'aquest disc heu volgut aprofitar una mica la tirada del que va suposar aquell EP?
Sí, suposo que un grup sempre va fent una bola més gran, no? Agafes l'anterior treball i sumes un altre i, bueno, vas intentant créixer.
Com ha estat el procés de gravació d'aquest primer disc?
Bueno, el disc, o sigui, primer sempre composem com una mica cadascú a casa seva, sobretot l'Anna i la Patrícia, i després ho porta al local, i fem una mica la versió conjunta, i després ho treballem conjuntament amb el productor, que en aquest cas ha sigut Víctor Valiente, que ja estem molt contentes, sempre ho diem, i bueno, allà les cançons pues, creixen encara més, i després pues, gravar, mescla, màster, que va fer Lluís Cots a Nautilus, la mescla, i...
Bueno, el procés en general, no, pues ha sigut més cansat, perquè són més cançons, estan tractades amb molt carinyo, i això també requereix temps, bueno...
Sí, hem estat com 2 anys, no? Per fer
el... Sí, no, més o menys, des de la primera cançó que està al disc fins a l'última, que va ser que la vam acabar el dia abans d'entrar a gravar a l'estudi, va ser molt curiós. Sí,
bueno,
l'Ultimarfil va ser aquesta.
Està feta a la meitat de l'estudi, quasi, perquè era en plan...
Sí, estàvem allà, teníem que entrar, i aquesta faltava, i bueno, la vam acabar, i res, això, bueno, entrar a l'estudi ja té el seu treball, perquè tens que tenir tot preparat, i després allà doncs, que tot surti bé, posar-hi detall, mirar si pots incloure alguna cosa més... Al final és un treball bastant...
Montesco és un grup que sonorament té com moltes capes. O sigui, hi ha molts detallitos per allà quan graves, llavors és com 1000 pistes.
Un detallito d'aquests que m'ha agradat molt és que composeu per separat i després ho uniu, sí, no? I ho poseu en comú i d'allà en surt una barreja i, per tant, molt més enriquit tot això. M'imagino que a l'hora de composar cadascú per separat hi posa un granet de sorra del del que és per vosaltres un trosset de la seva vida i, per tant, de la seva intimitat.
Mm. Són íntimes, les cançons.
A nivell de lletra, dius, o instrument?
A nivell claro. De tot.
Ah, vale. Bueno, no sé, jo crec que al final, per mi, quan faig música sí que és fer algo autèntic i, bueno, s'intenta pues, posar... El que tens tu que et surt, doncs, pues, ala, m'ha salido esto, i ja està.
No, una mica.
Després, si funciona o no, bueno, anem evolucionant també, però...
No, però és una cosa que m'ha agradat molt, i de fet, anava per aquí, amb lo autèntic.
Sí.
La música o surt molt de dins, o surt d'aquesta visceralitat, o no és música?
Sí, sí, a mi,
per mi, sí,
les lletres i les cançons sempre surten de l'interior, d'experiències, o potser de somnis que he tingut, o del que m'expliquen les meves amigues, el que veig al meu voltant, no? Són fotografies del moment, de lo que veig que està succeint, no?, a la societat. I les intento plasmar a cançons i, bueno, la gent després les interpreta com cadascú ho veu.
Parlem de col·laboracions, també.
Suéltame cuando te suba la tensión. Que ya no hay mal que me cure de este amor. Perdóname si no me fluye el sentimiento. No es que no hay, es que no queda.
Recorda molt allò que en diuen lo electro latino, no?
Sí, una miqueta. Una
mica. M'agrada molt, m'agrada moltíssim.
La part carnal. Una salsita.
Que bé, que bé. Deia, parlem de col·laboracions perquè hi teniu col·laboració en aquesta, amb aquest temacle, eh?
Sí, aquest tema està en col·laboració amb el Pablo Salvadores i la Lara Giardina, de The Death of Robert. Uh-huh. I, bueno... La Lara canta en italià, que li vam dir, ja que eres italiana, aprovecha. Per això que diem una mica de l'autèntic, en plan, perquè ella té, bueno, sí que té un projecte de canta en italià que es diu Nina Blom, uh-huh. Però Death of Robert canta en anglès. I bueno, aquí vam dir, canta en italià.
Sí, el que et surti més.
I bueno.
Com neix aquesta col·labo?
Bueno, va ser per amistat primer, sí. I després, fent la cançó, vaig veure com que necessitava una veu així sensual i... amb aquesta tessitura i vaig pensar la Lara i ella va acceptar, llavors vam dir, vinga.
A mi m'agrada molt saber també, Helena, que com enriqueix un altre grup amb un disc propi?
Si tens una cançó que penses que algun element extra li faria bé, uh-huh. No? Llavors està bé que mires al teu voltant a veure si algun amic teu doncs, potser pot encaixar molt bé. Uh-huh. Sempre que sigui natural i no, mai forçat, no? Això de col·laboro perquè té més números, perquè tal... Bueno, per nosaltres no va molt així. Però sí que això vam veure que a la cançó li faltava aquest toc, no? I vam pensar amb Lara i...
Va ser un Pablo de guitarrites ahí.
Ah, sí, el Pablo també, amb el riff aquest que li va incloure, perfecte.
Anem amb una cançó molt més pop. T'agrada jugar amb estils diferents?
Sí, és una marca de Montesco.
Sí, eh?
Barregem una mica de gèneres, sempre amb un so propi, intentem que tot tingui coherència, uh-huh. Però, bueno, al final, com hem escoltat de tots tipus de gèneres, per mi és el que demani la cançó, no? Si és més dream pop o més pop o més... Sí, llavors...
Post-punk, aquesta...
O una mica més de salsa, no? Doncs uh-huh. Salsa, el que demani. Sí, que no sé, és que parlar de gèneres al segle XXI em sembla una mica...
Sí? Està passat ja?
Bueno, això... pel meu punt de vista, sí. És com un metalero pot escoltar pop sense problemes i igual que un punk també pot escoltar pop, no? O sigui, al final és música.
Jo
sempre pots.
Us escoltava i me treballava per casa una miqueta, perquè m'agrada molt la vostra música. De fet, em va sorprendre moltíssim. I ja sé que em podreu tirar pedres al cap, eh? Perquè si busqueu un so propi, és possible que no us agradi gens això. Però us anava escoltant i deia... Framín recorden una miqueta, a la Casa Azul.
Ah, bueno.
Ah,
bueno.
Us ho han dit, això, alguna vegada, o no?
La veritat és que primer cop, la Casa Azul...
Sí, puede ser.
Ens han dit The Cure, per exemple, aquesta...
Perquè Dorian...
Luar, Dorian... Molt d'aquest estil.
Bueno, per l'electrònica, el sintes i tal, no?
Uh-huh. Sí. Bueno, però sí, la Casa Azul guai, ens agrada sí, molt.
Sí. No,
real, eh?
No, a veure, el tema dels gèneres pues, va bé per definir, no? Al final, en plan, a quin tipus de cosa vas i tal, però uh-huh. Bueno, si és això que al final... Que tampoc tanqui la llibertat aquesta de fusionar i provar coses.
Mm. Escolta'm, ahir vau tocar a la Sala Bola, al Poble Nou... Com a la ressaca d'aquest concert.
Au. Ahí vamos.
Estem amb això, encara, clar, sí, perquè va ser per la nit. Ens hem llevat aquest matí que sí. Dèiem, uau, una mica cansades, però bueno...
Clar, bueno, és que, a veure, acabes amb el concert i et quedes allà amb l'eufòria del concert i és com, a veure, qualsevol se'n va a dormir ara.
Sí, va venir molta gent al final. Sí, estàvem allà, que, clar, per ser diumenge, tal, però no, va venir molta gent. Vam tocar amb Fotos de la Nòvia, que és un grupàs, a mi m'encanta.
Sí.
I ens ho vam passar molt bé, la gent també ho va disfrutar, o sigui, va ser una bona nit al final.
Properament on us podrem veure?
Ah, per aquí a Barcelona fins l'octubre, bueno, era, no?
El 6 d'octubre, que és un altre diumenge, sembla que ens agraden els diumenges, però a RAS 3.
Sí.
I, bueno, artista convidat, encara no es pot
encara...
dir. I després, bueno, anem a Viena.
Epa!
Ah, bueno, clar, encara no s'ha anunciat, però això, bueno, però bueno.
Bueno, sí, però...
Ho podem dir en exclusiva, jo
bueno,
crec que no s'enfadareu.
Que bé. Sabeu el lloc, sí. Però no el que...
A Viena, eh?
Sí, sí, a Viena estarà...
Que bèstia.
Estarà molt xulo. També sí. Tenim una data a Madrid, però estem allà acabant de...
Sí, venir, o... a veure. Però bueno. Bueno, estem això, promocionant el disc i a veure.
Déu-n'hi-do. Mm. Has portat una guitarra?
Sí.
Què fem
podem
amb això?
Podem fer alguna cançoneta, sí.
Sí? Som-hi? Sí.
Laura, acompanya amb coros?
Si quieres.
Bueno, farem Encendido, al final, que és una cançó que queda molt bé amb guitarra.
Doncs vinga, va, tu mostra.
Vamos a ver.
Yo que llevo 4 días escribiéndote en 3 hijos de palabras que no entiendo bien, que entre lo malo y bueno siempre acabo en lo peor. Yo ya no tengo arreglo. Corren los minutos, pasa el tiempo y en un momento me encontré de vuelta en el final. Te jodí el sol de invierno y lo siento, espero no volverte a faltar. He salido esta noche a buscar te encendí. Echa las cartas pa' que vuelvas, que mañana sigue en pie, que me compres flores nuevas y me invites a un café, que ya he tenido suficiente. Yo ya he tenido suficiente. He salido esta noche.
Elles són l'Helena Moreno, la Laura Núñez, que juntament amb la Patricia Huguet i amb el Jorge Gándara formen aquest grup musical, Montesco, i aquest Sol de Medianoche, que és el seu primer àlbum. Per cert, com que és el primer àlbum, deixeu-me que us pregunti si dedicar-se això a la música, amb el panorama musical que hi ha al país, que és molt complicat, no?
Sí. Dedicar-se a la música com a músic, no?
Podeu viure ara de la música?
No. O sigui, grups que es visquin de la música a l'indie, estem parlant, no estem a altres nichos. Hi ha pocs, crec que es podem comptar amb les mans. Sí, sí, de veure entrevistes i que et digui el grup, no, sí, nosaltres només ens dediquem a això, Columpi Asesino, Triángulo Amor Bizarro, Carolina Durante, saps, aquests grups. Sí, que jo crec que és... Ja,
és complicat,
sí, eh? Sí. Però, clar, si vols fer el teu estil, el teu rotllo, i no, tampoc et vols vendre al mainstream, diguem, doncs et quedes una mica ja, és entre mitges. Però, bueno, sempre es pot viure d'altres coses a la música, també, si ets productor o fas...
Tècnic de so.
Tècnic de so, mercenario... Si no, doncs tens el teu altre treball i fas música del que t'agrada a tu.
Sí, també.
Estic des del minuto d'aquesta xerrada preguntant-me a mi mateix. Els hi pregunto, no els hi pregunto, els hi pregunto, no els hi pregunto. Com que no ho faré perquè em fa moltíssima ràbia, us ho preguntaré diferent. Quantes vegades us han preguntat per què castellà?
No ens ho
preguntem. No, la veritat.
Mai, la veritat.
No?
No.
Pensava que sí, eh?
Realment,
no. Ens ho
vam
molt, això.
Preguntar allò d'italià, no? Perquè la col·laboració era amb italià, no? A l'Hospitalet, sí. Però, bueno, en castellà, no. És bàsicament...
Bueno, natural.
Lo que natural és el que em surt a mi més perquè a casa parlem una mica més castellà. Tinc pares extremenys i el Baix Llobregat som molt d'Andalusia, també.
Baixo, sempre.
Baixo, hi ha molts andalusos allà. I, bueno, simplement perquè a casa parlem així, però tenim ganes de fer també algun català, ho estàvem parlant. Sí. No, ostres, el català també...
Ja arribarà.
Sí, sí, segur.
Que bé. Helena Moreno, Laura Núñez, moltíssimes gràcies per visitar-nos avui als estudis de La Caravana. Que vagi molt bé.
Gràcies. Sí.